Amb les dones, a la medicina, ha passat com amb aquell anunci dels dònuts. Algú s'ha oblidat d'elles.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Ens encanta la ironia, però la cosa sèria. No ho diem nosaltres, els números canten. La investigació mèdica i la pràctica de la medicina s'oblida sovint de les dones i això posa en perill la seva vida. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort entre les dones a Catalunya, més que el càncer. I tot i així, manca investigació en perspectiva de gènere. Se les escolta poc o es minimitza els seus símptomes. També ho fem nosaltres mateixes. Pensem que allò que ens passa no és important o anem tard a la consulta perquè tenim molta feina a casa. I després, pel mateix motiu, ens recuperem pitjor. Què passa amb aquelles malalties com el dolor crònic i la fibromiàlgia, on 9 de cada 10 persones que les tenen són dones? Ja us ho podeu imaginar. Avui parlem amb metgesses, científiques i dones que pateixen aquestes malalties. Acompanyem la Marató de Catalunya Ràdio posant èmfasi en les dones. Deixeu de posar-ho tot al mateix sac. Bum, bum, i comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
No és la primera vegada que en parlem a les dones i els dies del viatge de gènere a la medicina i en aquesta setmana de la Marató, per les malalties cardiovasculars, tampoc podíem mirar cap a una altra banda. En els últims mesos ho hem vist claríssim. La vacuna del Covid ens ho va recordar. La recerca es va oblidar de les dones. O diguem-ho, si voleu més finet, es van oblidar de que les dones, ai, quines coses, teníem hormones. Les dones van haver d'alçar la veu i just ara, quan ja fa 2 anys i mig de la pandèmia, déu-n'hi-do, els estudis han confirmat que sí, han demostrat que hi ha efectes sobre la menstruació, però mentre no es va arribar a una conclusió, com sempre, se'ns va titllar d'exagerades, que això eren tonteries, o de si estàvem nervioses, no? És que clar, potser amb el Covid estàs nerviosa, estàs més tancada i per això se t'ha canviat el cicle. Coses que se'ns diuen sempre a les dones quan anem a explicar alguna cosa que ens passa. En aquest cas, els efectes de la vacuna de la Covid en les dones no han resultat ser greus, pel que sembla, de moment. Però això és només un petit exemple del que pot arribar a succeir en molts altres espais de la medicina. A la investigació i a la recerca, en els laboratoris, on ja a vegades només es proven els possibles tractaments amb ratolins mascles des d'un bon inici i després en l'estudi de malalties, la simptomatologia, la detecció, els tractaments i, a més de tot això, en com ens tracta una part del sector mèdic a partir dels seus prejudicis. Per parlar de tot això, ho volem fer amb la Míriam Comet. Míriam, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Míriam Comet, que és biomèdica, neurocientífica, professora associada de la Universitat de Barcelona i fundadora de Luciferasses, que és una associació de divulgació científica amb perspectiva feminista. Posàvem l'exemple de la vacuna de la Covid, però això, diguéssim, que és un no parar, no?
Desgraciadament, sí, m'agradaria dir-te que la vacuna de la Covid va ser un fet anecdòtic, però si repassem una mica la història de la ciència i com s'ha investigat, és una tendència, o bé invisibilitzar les dones, o bé quan ha sigut necessari exagerar la diferència, però perquè hi havia algun tipus d'interès darrere. Aleshores, amb la Covid, el que ha sigut interessant és que ha sigut un exemple que ha arribat a gran part de la població i que ens ha permès doncs, tenir un debat més ampli sobre què està passant a nivell dels assajos clínics. Però al llarg de la història tenim innumerables exemples, no? Per exemple, l'aspirina, que en el seu moment bueno, es va divulgar de forma superextensa que anava bé per disminuir el risc cardiovascular, i després ens vam adonar que eren estudis que només s'havien fet en homes i que en les dones sí que disminueix el risc d'ictus i d'infart cerebral però no el risc d'un infart de miocardi.
Després jo crec que és una cosa que també hem anat aprenent nosaltres en la pràctica, perquè al principi l'aspirina era aquella píldora que anava bé per tot i de sobte vam dir, si tens la regla no te la prenguis. no? O sigui, és a dir, que nosaltres hem hagut de fer també una profilaxi d'això que se'ns venia donat, parlar-ho entre nosaltres. Ara parlem molt clarament de la perspectiva de gènere, però fa anys no sabíem què era, i era una mica cuidar a les amigues, no? O cuidar a les germanes, no?
I jo crec que molt d'aquest coneixement és el que dius, no? Que va sorgir de compartir certa cosa, sobretot entre nosaltres les dones, i a partir d'aquí, doncs, adonar-nos que no eren casos aïllats, sinó que tot estava responent a un patró. I un altre també d'aquests més sonats en relació amb els assajos clínics és el de la Viagra femenina, que a més és una Viagra que es va treure el 2015, no fa tant, i que fins a va arribar a la fase 4, que la fase 4 és la que ja es prova amb la població, i era un medicament que no s'havia provat en població femenina, només s'havia provat en població masculina. És a dir, és bastant ridícul.
És bastant terrorífic, no?
Sí.
Pensar que la Viagra, un cop decideixen fer-la per dones, la segueixen provant amb senyors, no?
Efectivament.
I això és una cosa que passa habitualment, per exemple, tota la colla dels antidepressius i ansiolítics, és a dir, clar, les dones d'entrada estem sobremedicades, no?
Efectivament. És a dir, si partim de la base, com dèiem, que els assajos clínics en la majoria dels casos no s'han incorporat les dones de la mateixa manera que estan incorporats els homes, clar, les dosis que molts cops s'han establert com les dosis normals o estàndards no estaven responent a tota la població. És a dir, perquè ens fem una idea, fins al 1968, aproximadament, el que és la federació que regula tota la part de fàrmacs dels Estats Units no incorpora que els assajos clínics ha d'haver-hi una equitat. I l'estat espanyol no té una normativa clara en relació a això. És veritat que Europa ja fa temps que diu que sí que ha d'haver-hi una equitat en els assajos clínics, però pel que fa a l'estat espanyol no hi ha una normativa clara. Per tant, normal que després ens trobem amb exemples, doncs, per exemple, com el de la Covid, de la vacuna.
D'entrada hi ha com uns prejudicis o unes idees preconcebudes de com som les dones, com és el nostre físic i com ens afecta tot allò que aprenem i tot allò, doncs, que vivim, no? D'entrada sempre se'ns ha dit, encara que sembli molt antic i encara jo crec que està molt, vaja, molt inserit en la societat, és que som el sexe dèbil, que ens trenquem, que no tenim resistència, no? I resulta que comencen a haver-hi números que diuen el contrari.
Sí, 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 a més és...
A part de que tenim més longevitat.
Sí, tenim més longevitat. No és algo que es sàpiga clarament per què, és a dir, sí que es considera que ha d'haver-hi alguna relació amb el que serien els patrons socials que tenim nosaltres respecte als homes, però és veritat que ja se sap que de mitja en un territori sempre naixeran més nenes que nens, i no només això, sinó que criatures que neixen de forma prematura hi ha molta més probabilitat de que acabin sobrevivint les nenes que no pas els nens. No tenim encara clar per què és, sí que podem començar a trencar aquest mite de que les nenes, no, i les dones no són fortes. És més, la ONU ja declara que en un territori quan hi ha més nens de mitja que nenes, és que està havent-hi un infanticidi en realitat, és a dir, s'estan carregant a les nenes per raons del sistema patriarcal on vivim, desgraciadament.
El que està clar és que els nostres cossos, els cossos de les dones, sembla que són més resistents, però també a nivell psicològic també se'ns ha dit que som les febles, i aquest axioma, podríem dir, aquest té molta importància a l'hora de com es tracten en el sector mèdic, oi?
Sí. Per una banda, es tendeix a infradiagnosticar-nos, és a dir, que quan nosaltres anem al metge o bé per urgències o bé per un tipus de consulta rutinària, costa molt més que es tingui en compte la nostra dolència que si som un home. I per una altra, molts cops les dolències que tenim, i sobretot si són dolències que estan molt feminitzades, com podria ser la fibromiàlgia o l'endometriosi, es tendeix a donar-li només causes emocionals o psicològiques. És a dir, amb això no vull dir que no tingui una causa emocional i psicològica, però potser no és l'única, i costa moltíssim que se'ns tingui en compte en tota la complexitat, no?, que té qualsevol malaltia. I també està costant molt que es destinin recursos a investigar aquestes malalties, a veure què hi ha darrere, a investigar possibles tractaments. Llavors no és casual que aquelles malalties on estem més representades és a les que menys s'està destinant investigació o analitzant què és el que està passant.
De fet, a la teva carrera, tu que vas estudiar neurociència, el tema del cervell d'homes i dones és... Hi ha el típic prejudici que s'ha repetit per tot arreu, no? Que no només veiem en aquelles portades del Muy Interesante, no?
Sí, sí. I no només ha sigut un prejudici, sinó que ha sigut l'exemple perfecte per justificar desigualtats socials. És a dir, en el dimorfisme sexual cerebral, que és el que dius, no? Considera que hi ha un cervell femení i un masculí, hi ha una part de la comunitat científica que segueix creient en ell i que serveix per justificar, doncs, desigualtats com que les dones en realitat podem estar més d'una tasca a l'hora perquè tenim una part del cervell més desenvolupada i així justificar la sobrecàrrega de treball productiu i reproductiu que tenim. O també durant molt de temps s'ha dit que per no sé quina part del cervell que tenia més desenvolupada parlem més que els homes. És un mite, és absolutament mentida. El mite de que les dones parlem més està contrastat per la ciència. Els homes parlen més que les dones. Doncs així hi ha un llarg etcètera que la neurociència, el que s'anomena el neurosexisme, ha servit per fer-nos creure que hi ha coses que són així de forma biològica i natural i no que el que és en realitat, que és que el sistema social ens porta a això, ens obliga a això.
La neurociència i després diríem la literatura periodística al voltant d'això, que fa molts clics, dona molts clics i a més ven moltes revistes, no, encara?
Sí, el tema del periodisme científic ens donaria part.
Per un altre programa.
Sí.
Deixem-ho aquí.
Baby, let me show your ass a good time. Yeah, baby, you gon' beg to hit the rewind. Oh, baby, pay attention to the baseline. Yeah, baby, there's a party at my waistline.
Parlem d'aquest cap de setmana, justament, marató dedicada a les malalties cardiovasculars, atacs de cor, ictus, etc. Fins fa dos dies sentíem per totes les ràdios i també veiem els diaris, no? Parlàvem de la sintomatologia, no? A la marató, amb això, ha sigut bastant escrupolosa i ha parlat bastant de les dones ja des de l'inici, des de les promocions, però encara quan venen campanyes des de salut, ens trobem la sintomatologia, la manera d'explicar-ho, etc., sempre va adreçada, o molt sovint va adreçada a un home, no? Això, clar, jo em pregunto, és falta de rigor científic, mandra, ignorància?
Jo, com a científica, crec que és falta de rigor, no? Perquè al final no, la teva investigació, la investigació que s'ha fet, no està sent ni rigorosa ni estricta. Però també el que hem d'entendre és que el que passa amb la ciència no deixa de ser un fet més, és a dir, un engranatge més del sistema social en què vivim, del patriarcat. No són fets aïllats i anecdòtics, no és fortuït que no s'hagi tingut en compte fins ara de quina forma afecten les malalties cardiovasculars a les dones. És que les dones a nivell social no som igual de vàlides que els homes. Aleshores té sentit des d'una òptica patriarcal que no se'ns hagi tingut en compte. Clar, jo crec que el tema de les malalties cardiovasculars ens obre una gran oportunitat per tractar el tema, perquè ja al 91 hi havia una científica que va dir que amb les malalties cardiovasculars es donava una cosa que és el síndrome de Yentl, que fa referència a la pel·lícula de la Barbara Streisand.
Streisand, sí, la Barbara Streisand.
Que ha de fer-se passar per home per passar a ser rabino. Ja s'utilitza aquest concepte per parlar de que les malalties cardiovasculars estan afectant de forma absolutament diferent si tu ets una dona o si ets un home. No només pel que faria a la simptomatologia, sinó per doncs, la probabilitat de morir, el risc que pateixes, perquè com la simptomatologia que quasi sempre ens han presentat no és a la que responem les dones, doncs no anirem d'igual manera al metge, per tant hi ha més probabilitat de morir, o fins i tot el que s'ha vist és que un cop ja hem tingut un infart de miocardi tenim més probabilitats de morir que un home, perquè tot i que anem a urgències o anem al metge, costarà molt més que ens facin les proves necessàries per descartar que estem tenint un segon infart.
Tot i així, em deies que ara l'Institut Català de la Salut comença un estudi de malalties cardiovasculars i identitats sexuals, i això és una feina que comença a obrir els ulls i a donar esperança, no?
Sí, jo crec que és molt positiu perquè, tot i que crec que sí que s'està fent feina a nivell d'incorporar la perspectiva de gènere i que estiguem avui aquí parlant és un exemple, però sí que és veritat que no només es tracta d'incorporar les dones, no? És a dir, les dones tenim moltes formes de ser dona. Una dona que és heterosexual no és el mateix que una dona que és lesbiana en quant a quin accés tindrà als serveis de salut. Per tant, això també influirà en quin serà l'impacte o la prevalència de certes malalties.
Sí, fa unes setmanes ens anunciaven oients del programa doncs, que algunes lesbianes quan van al ginecòleg, ginecòloga, no els fan citologies perquè diuen tu tens relacions sexuals sense penetració, doncs llavors no cal que et fem citologies, no? I dius, home...
Sí, sí. és un molt bon exemple.
La qüestió dels condons femenins, també caríssims, no? El condó masculí és baratíssim, el pots comprar en un supermercat, no hi ha problemes. Encara haurien de ser més econòmics, evidentment, però el condó femení ni existeix i, a més, és a preu de diamant.
Sí.
Si parlem també de simptomatologia, també relacionada amb totes aquelles qüestions ja referides al cos de les dones, persones que tenen hormones. La síndrome premenstrual, el trastorn premenstrual. Aquí, vaja, només cal anar doncs, a la manera en com ens referim a això a nivell popular, és en plan, a tu el que et passa és que avui tens la regla, no? I aquesta mena de frase horrible, horrorosa, això sembla que es trasllada en el món de la medicina, no?
Clar,
no?
Clar, que al final és aquesta dicotomia perversa de o bé el que tenim no és suficientment vàlid per no anar a treballar, perquè hem de justificar perquè no estem anant a treballar, o bé el que tenim sí que se'ns patologitza i contínuament, no? És la llegenda popular de si estàs irritable, si estàs de mal humor. A més, amb el síndrome premenstrual també hi ha un concepte que és el trastorn disfòric premenstrual, que està recollit dins del DSM, que és el llibre de diagnòstic, el manual de diagnòstic i estadística, que es fa servir molts cops dins del que seria sobretot la psicologia, però que el que diu és que aquest síndrome hi ha casos on es pot arribar a donar un trastorn perquè les dolències són molt més greus. Que fins aquí podríem estar més o menys d'acord. El que passa és que quan comencem a mirar de quina forma s'analitza aquest trastorn, és ridícul, perquè és una llista de 10 o 12 conceptes on està tristesa, irritabilitat, malestar, dolor de cap, i tu si presentes 5 d'aquests ja teòricament tens aquest trastorn. O sigui, a mi m'agradaria veure quina persona al llarg de la seva setmana no presenta 5 d'aquests símptomes, independentment de si és menstruant o no.
També ens interessa molt, fins a cert punt, tot el període reproductiu de la dona, però ja no ens interessa tant el període no reproductiu. I la prova és que, per exemple, en tot el temps que tenim la regla i en tot el temps que podem ser persones reproductores, hi ha 3.000 cremes, 3.000 medicaments previs, post, per les nàusees, per si tenim estries, per si tenim mastitis, per si mil històries, però, en canvi, quan passem a la menopausa, allò ja és el desert, no? És una mica campi qui pugui, miri, faci-s'ho com vulgui, no?
Efectivament, sí. És a dir, ja es contempla la salut reproductiva, però només en unes etapes, no? I són aquestes etapes que són les que interessa. I, a més, és interessant perquè jo crec que està lligat amb que també hi ha molts estudis que diuen que la salut de les dones molts cops també es contempla quan ajudarà a que acabin sent objectes més millorables. És a dir, tot el que és la medicina estètica, a mi em sorprèn, no? Com ara es destinen tants recursos, diners i hi ha tantíssims esforços en realment una part de la medicina, que és estètica. Però, clar, al final la medicina estètica està responent també molts cops a un mandat, no?, de gènere, i és arribar a ser aquella dona que se'ns exigeix que hem d'arribar a ser.
I en el cas de la menopausa, el que dèiem, com que ja no hi ha negoci a fer amb els nostres cossos, podríem dir, perquè aquí també podríem parlar de gestacions subrogades, etc. Llavors ja no som importants per l'àmbit mèdic, però també per l'àmbit farmacèutic, no?
Efectivament, és a dir, no hem d'oblidar que molts cops tot aquest sistema del que estem parlant té una aliança directa amb el capitalisme. Aleshores, per mi la gestació subrogada respon a això, és a dir, ja no només es tracta d'intentar treure rèdit d'una etapa concreta de les dones, sinó que si per múltiples raons aquestes dones no es pot treure rèdit, anem a fer-ho perquè d'altres sí que se'n pugui treure.
I a més, és a dir, no només per la gestació subrogada, sinó que hi ha tot un negoci, podríem dir també, de tots els medicaments o suplements alimentaris que van al voltant de ser més fèrtil.
Sí, sí.
Fire. si abans parlàvem, per exemple, de com funcionaven les medicacions quan es creen els laboratoris farmacèutics, també hem de tenir en consideració això que dèiem, no? Quan arriba el moment aquell de la consulta mèdica, no? I aquí també funciona el biaix de gènere. I aquí no sé què s'ha de fer, perquè la feina és molt gran i com s'arriba al sector mèdic perquè es posin les piles amb això i comencin a mirar les coses d'una altra manera, no?
Jo crec que el primer que hauríem de fer és que comencin a entendre que la ciència i la forma en la que tu intervens quan estàs en una consulta no és neutra, mai és neutra. És a dir, si no t'has parat a pensar, possiblement estàs repetint per inèrcia qüestions que no estan bé o que no estan tenint en compte, no? La pluralitat de les experiències. I això, tot i que per mi és molt obvi, és molt difícil dins d'una gran part de la comunitat científica. És a dir, que entenguin que el que estan fent està impregnat de valors i creences i que per canviar-ho primer ens hem de revisar quins són aquests valors i creences que estem tenint, no? És a dir, perquè la ginecòloga de tota la vida entengui que amb les preguntes que ella està fent està tendint a la heteronormativitat, se li ha d'explicar que tu preguntis si tens relacions sexuals no vol dir que li estiguis preguntant si té relacions sexuals amb un home, no? Que ella molts cops ja tendeix a pensar això.
Però cada vegada ja veus més en un sentit contrari, perquè ara, per exemple, em sembla que demà a Barcelona justament hi ha una trobada, un congrés amb molta gent del món mèdic que justament parlaran d'això, no?
I sí, hi haurà el Women in Global Health i jo crec que és un exemple de que realment ja comencen a haver-hi veus que volen aquest canvi, que al final és un canvi que revertirà en una ciència i una investigació més robusta per tots i totes.
Exacte, és per a tothom, dir, no? Que no, sí. No ens pensem aquí que només ens queixem les dones, sinó que al final és ser més curós i mirar les coses d'una determinada manera, no?
Efectivament, i canviar la mirada i la forma en què es fa ciència, que tot acabarà sent pel bé comú. Això és així.
Doncs escolta, Míriam Comet, moltes gràcies, ens apuntem tot això, tenim molta feina a fer. Avui ho anirem explicant tot durant tot el programa, anirem parlant d'aquestes malalties amb diferents professionals i ens explicaran una mica el que ens has explicat tu, però ja la cosa més amb exemples, etc. Moltes gràcies, Míriam.
A vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies. Dissabtes a la mitjanit. Amb Montse Virgili.
No m'agrada que parlis de les dones com si fossin senyores fines en comptes de criatures racionals. Cap de nosaltres no vol quedar-se en aigües tranquil·les tota la vida. Jean Austen, escriptora.
En aquest programa sempre us estem recordant aquest biaix de gènere que encara existeix a la ciència i que perjudica principalment a les dones. Com que la marató d'enguany és sobre les malalties cardiovasculars, volíem posar el focus en les dones, evidentment, perquè això és les dones i els dies, però parlarem d'aquells òrgans més importants, de cor, de cervell, i també obrirem el focus a parlar de pulmons. La Laia Vicenç, aquesta setmana se n'ha fet un fart, has parlat amb moltes doctores,
sí.
I ens diuen algunes coses, no?, del que dèiem ara, d'aquest biaix.
Sí, exacte. Les dones tenim símptomes i factors de risc diferents i també ens recuperem pitjor. Encara que a vegades, Montse, a les campanyes de publicitat que hem vist durant molts anys, sembla que tot sigui el mateix.
Jo ja m'ara mismo al 061, ara mismo.
061, la tienda de Daniel, ¿en qué puedo ayudarle?
Oiga, mire, a mi marido que le está dando un dolor muy fuerte en el pecho. Tiene 58 años. Oiga... A ver si esto va a ser un infarto o algo peor todavía, por favor, venga ya.
Hola, soc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112.
Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Que por fría que sea mi noche triste, No echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste.
Los expertos en corazón recomiendan un poco de ejercicio.
Muévete, corazón.
Muévete, corazón, però sobretot si ets un mascle, perquè vèiem el Serrat amb la bicicleta, que me'n recordo d'aquest anunci de fa molts anys. Després, aquesta senyora preocupadíssima perquè el seu senyor tiene 58 anys i s'hi ha passat aquí con un poco en el tabaco, veniu-me a curar. I llavors la Mireia Belmonte... Molt bé, sí, una dona, però parlant dels símptomes que sobretot tenen els senyors.
Sí, perquè encara que els anuncis que s'han fet no ho sembli, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort entre les dones a Catalunya, molt més que el càncer, per exemple. I el mateix passa en la resta de països desenvolupats. Només a Espanya moren cada any 9.000 dones més que homes a causa de malalties del cor i els vasos sanguinis. Però tot això... no surt als anuncis.
Que estrany, eh?
Que estrany. He anat a l'Hospital de la Vall d'Hebron per parlar-ne amb l'Antònia Sambola, que és cardiòloga i, a més, és especialista en la salut cardiovascular de les dones.
S'han fet, des del meu punt de vista, campanyes molt equivocades de donar una sèrie de símptomes possibles que poden acompanyar al dolor toràcic perquè la dona pugui trucar. Però, clar, si tu a la població li dones la possibilitat de que pugui desenvolupar 10 o 12 símptomes, es farà un lío i el que farà és crear confusió. Pensarà, ho tinc? No ho tinc. He de trucar? No he de trucar. Ja se'm passarà.
Clar, m'has dit això, m'has obert una caixa dels trons i ara jo et preguntaré, i quins són els símptomes? Que no són els mateixos entre homes i dones?
Sí que són els mateixos. L'Antònia Sambola diu que és un mite, em va dir, pensar que tenim símptomes diferents segons el sexe. El que passa, diu que el dolor del pit, el típic dolor del pit, que després pot anar cap al braç o cap a l'esquena, sempre apareix, però les dones tenim problemes extra.
El percentatge de malalts i malaltes que tenen dolor al pit és igual entre homes i dones. Però què passa? Les dones moltes vegades acostumen a tenir més símptomes acompanyants com és ara, nàusees, més vòmits, més sudoració. I això pot ser que disfraci una mica el tema del dolor toràcic, però el dolor existeix. I de totes maneres, si hi ha dubtes, no podem pensar segons la intuïció. A mi em sembla que té ansietat. No, sempre s'han de fer exploracions complementàries. Segur que a l'home no li diuen, vagi a casa i ja veurem.
Aquest detall, aquesta petita matització, està clar perquè la diu, perquè les dones sempre se'ns diuen, home, deus estar nerviosa, nena.
Exacte. I la cardiòloga de la Vall d'Hebron va explicar que això passa perquè hi ha diferències entre els cossos dels homes i les dones a nivell biològic, però també em va deixar ben clar que si les dones tenim el doble de risc de morir quan patim un infart, és sobretot perquè confonem els símptomes, aguantem més el dolor i triguem més a acudir a urgències.
Hi ha alguns factors de risc clàssics que afecten a homes i a dones, a les dones els afecten més, com ara la diabetes i, per exemple, el tabaquisme. El per què no se sap. Probablement perquè l'arbre vascular de les dones és més sensible a la vasoconstricció, o sigui, a fer espasmes, i també perquè les artèries són més petites. Les dones també minimitzen els símptomes, aguanten més. Pensen, bueno, ja se'n passaran. O han anat abans al metge i els han dit, bueno, vostè això quan tenia angina és ansietat, quan tenen un infart, que és un dolor molt més intens, però semblant i més perllongat, doncs pensen, bueno, doncs com que m'ha dit ansietat ja se'n passarà, i ja quan arriben tard. Per una altra banda està el tema de la responsabilitat familiar que assumeixen les dones, de que primer són els altres abans de cuidar-se elles mateixes, i moltes vegades esperen que tot estigui ben posat a casa seva per anar al metge. I per una altra banda, un tema molt important és que les dones acostumen a integrar-se menys als programes de rehabilitació cardíaca quan han patit un infart. Per què? Per la qüestió que és incompatible conciliar la vida familiar amb a fer el programa de rehabilitació.
Em sona, eh? Tot això, espera que faig els llits i després vaig al metge. O això que em passa a mi no és tan important, perquè ens han dit, i ho tenim tan incorporat, això d'això que em passa a mi no és res. Anem a fer el dinar.
Montse, me la vols vendre o no?
Ui, perdoneu. Perdó, Julio.
Perdoneu, parem.
Cris, estàs bé? Què tens, Cris?
Toquem una ambulància.
Van canviar el nom, No era la Montse la que havia tingut l'atac de cor, però vaja, estem sentint l'anunci de la Marató d'enguany, protagonitzat per una dona, per la Sílvia, la Cristina Genabat, i és, per tant, una bona notícia, podríem dir, que per primer cop canvien les tornes i la Marató comenci a pensar que s'ha de posar el focus allà,
Sí, perquè l'infart el té una dona que és força jove i té dolor toràcic aquí a la banda del cor, no? Que és un símptoma que habitualment s'atribueix als homes i, a més, de molta més edat que l'actriu de l'anunci.
L'altre actor de l'anunci, el Julio Manrique, ha dit cada dia que s'activen a Catalunya 22 codis ictus. Hem de parlar de què és un codi ictus.
Doncs tenim un ictus quan un vas sanguini, això tot això m'ho van explicar la doctora, que ara coneixerem,
No m'imagino, La Wikipedia no m'ho he buscat. No.
Quan un vas sanguini que porta la sang al cap es trenca o es tapona i, per tant, el cervell deixa de rebre l'oxigen que necessita per funcionar. És el que també s'anomena infart cerebral o embòlia. La Natàlia Pérez de la Osa és neuròloga i coordinadora de la unitat d'ictus a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, on n'atenen dos o tres al dia, tant d'homes com de dones.
L'ictus afecta, en principi, afecta igual a homes i dones. La incidència és la mateixa, però sí que hi ha diferències pel que fa al moment de la vida en el qual tens més risc de patir un ictus. Les dones, en concret, hi ha alguns moments al llarg de la vida que són especialment de risc, a edats més joves, l'ictus sí que és més freqüent en dones, moltes vegades relacionat, per exemple, amb la presa d'anticonceptius, també es relaciona, sembla, amb la migranya, que és més freqüent en dones. El que sabem fins ara són més factors biològics associats amb canvis hormonals. Els homes que ingressen són habitualment homes entre 60 i 70 anys que tenen les artèries molt brutes. Les dones que ingressen a vegades és o dones molt grans, molt fràgils, que tenen una arrítmia i han tingut un ictus molt greu, o a vegades dones, ara tenim una dona embarassada amb un ictus.
Perquè pel que fa als símptomes de l'ictus, sovint es diu que les dones tenim símptomes diferents. La Natàlia Pérez em va explicar la part de veritat que hi ha en aquesta afirmació.
En alguns estudis sí que s'ha suggerit que les dones poden tenir símptomes més atípics, no tan concrets, com per exemple que estiguin amb malestar, amb fatiga, més adormides, i no tant els símptomes típics d'ictus com són els que ja coneixem, no? De la que es torça la boca, que es perd la força de la meitat del cos o que no es pot parlar, no? Però després, quan ho hem mirat més a fons, en realitat, aquests símptomes típics apareixen en tots els ictus, tant homes com dones. El que passa que en les dones, a més, a vegades s'acompanyen de símptomes més generals.
Montse, on realment encara hi ha el gran biaix, com passaven les malalties del cor, és en la recuperació, perquè encara que els símptomes a vegades s'assembli, les dones sempre en surten més perjudicades.
Les dones tenen moltes més seqüeles de emocionals, cognitives, fatiga, cansament, depressió. I això s'ha d'estudiar molt més, perquè no sabem si són qüestions biològiques que fa que la reparació sigui diferent per alguna qüestió biològica o si és més per l'entorn social, que la dona, doncs, potser s'enfronti diferent a les seqüeles d'un ictus que els homes. Tot això no ho coneixem bé i és molt interessant perquè aquí és on hi ha la diferència.
Hem vist que les diferències biològiques entre els dos sexes condicionen molt la salut, i si parlem de diferències biològiques, n'hem de parlar d'una que és crucial.
Ja m'imagino, per on vas? Estem parlant de la menopausa, potser, no?
Sí.
Hormones, una altra vegada. Apareixen les hormones, allò que molesta tant el sector del mèdic, pel que sembla.
L'arribada de la menopausa és molt més que deixar de tenir la regla. És una etapa que, malgrat que és inevitable per a totes les dones entre els 45 i els 55 anys, aproximadament, té moltíssimes conseqüències en la salut, està, en canvi, molt poc estudiada. Per a les malalties del cor i del cervell és un moment de risc màxim.
Es pensa que els estrògens, és a dir, les hormones, protegeixen a la dona per sobre de l'home per tenir infarts, per tenir altres malalties cardiovasculars. I això és veritat, però fins que la dona està en una edat fèrtil. Quan arriba a la menopausa, això desapareix. I, a més, hi ha una predisposició més important a la dona per tenir més problemes quan és hipertensa, quan té diabetes, que els homes.
I, sobretot, s'ha vist que quan es decideix fer un tractament substitutiu hormonal per minimitzar els símptomes, no, relacionats amb la menopàusia, és aquest tractament substitutiu també el que a vegades augmenta el risc de tenir ictus. A part que és un moment en el que augmentes de pes, puja la tensió arterial, potser és un moment també fràgil per la dona, pot ser que en aquest moment es cuidi menys, no? Es descuidi d'ella mateixa.
amb la menopausa no només tenim aquest risc de patir un infart o un atac de cor o un ictus, també tenim més números de tenir malalties que afecten els pulmons, especialment les dones que són fumadores.
Però hi ha estudis de com evoluciona la funció pulmonar en homes i dones a lo largo del temps. Los hombres tienen un crecimiento de la función pulmonar hasta más o menos los 21 años y a partir de ahí prácticamente empiezan lentamente un deterioro de la función pulmonar. Las mujeres, pues prácticamente desde los 15 años llegan a su máximo de capacidad pulmonar y esto es inamovible hasta los 45-50. A partir de la menopausia es cuando empieza la caída, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que hay momentos un poco críticos en la evolución de las mujeres muy diferente a la de los hombres que quizá hay que hacer medidas determinadas. Por ejemplo, esto, medir la función pulmonar cuando llega la menopausia.
Acabem d'escoltar la Salut Santos, és cap del Servei de Pneumologia a l'Hospital de Bellvitge i em va explicar que una de les malalties que més està creixent entre les dones és la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Es coneix com EPOC o EPOC en castellà i és la dificultat persistent a respirar.
La veritat és que no n'havia sentit mai a parlar, però vaja, deu ser aquella tos, no? Aquella tos que no marxa.
Sí, i segons l'Organització Mundial de la Salut, és la tercera causa de mort al món, a causa del tabac, però també ara de la contaminació. Un dels seus riscos més grans és que la sensació d'ofec es confon amb ansietat, una altra vegada l'ansietat.
Però es confon amb ansietat perquè som dones, eh?
I a més, com també hem vist en les malalties del cor i del cervell, les dones una altra vegada recuperen pitjor perquè tenen més el rol de cuidadores que de cuidades, tal com ens explica la Salut Santos.
Quizá al principio lo orientan como ansiedad, ¿no? Y no se hacen los estudios adecuados. Claro, tiene que ser el contexto de una persona que ha fumado durante años o que fuma de manera activa. Pero por otro lado, también es verdad que cuando nos llegan y las diagnosticamos, están más graves. ¿Es porque son más susceptibles a tenerlo o es porque han tardado más tiempo en consultar? Probablemente haya un poco ambas cosas. Cuando diagnosticamos a mujeres con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay una subjetividad, ¿no? Porque generalmente los síntomas son tos, expectoración y sobre todo ahogo, falta de aire. Es un síntoma muy desagradable. Por un lado hay un infradiagnóstico, es cierto. Yo creo que por la condición de la mujer, que suele ser quizá más cuidadora de los demás que cuidada de sí misma, muchas veces las mujeres yo creo que tardan más en consultar al médico. Tienden a minimizar los síntomas que padecen, vienen realmente cuando ya están en una situación bastante extrema, siempre están preocupadas de si tienen que dejar o no a los nietos, al marido. No suelen venir acompañados por el marido cuidador. Esto no es frecuente. Al revés, siempre, claro, sin duda.
A veure si aquest reportatge serveix per fer consciència a les dones que potser ens estan escoltant i tenen aquesta tos i diuen, doncs potser hauria d'anar al metge, no? Hauria de deixar el marit, els nets, a qui fos, que se'ls envainin i anar al metge.
Sí.
És, recapitulem, amb tants símptomes i factors de risc, quan hem de córrer? Fes-me un resum, perquè has parlat amb les millors.
Doncs amb les malalties del cor, si tenim dolor o molèstia al pit i al tòrax, ens maregem, tenim nàusees o fins i tot vòmits, hem de córrer. Hem de córrer també en el cas dels ictus, si de cop tenim dificultats per parlar o per veure-hi, o sentim que perdem força en una part del cos. I pel que fa a les malalties pulmonars, hem d'anar al metge si notem que ens ofeguem fent esport. I no cal esperar a sentir aquesta sensació d'ofegar i de tos constant fent activitats més simples.
La doctora potser agafar l'autobús, no? Ja ho notes?
Exacte. La doctora m'explicava que hi ha dones que s'ofeguen fins i tot vestint-se o aixecant-se del llit. Doncs no cal esperar.
No és normal, això.
Exacte.
L'anunci de la Marató ens diu que ens pot tocar a tots, però què podem fer per evitar aquestes malalties?
El més important, aquí vinc amb el reguitzell de clàssics, eh? El més important és minimitzar els factors de risc, no agafar números a la tòmbola perquè et toquin les malalties, és a dir, fer esport, no fumar, no beure alcohol, menjar bé, però les doctores també posen deures al món de la recerca perquè també cal que els assajos clínics comptin amb més dones. Ara no, només són el 30%, per ser encara més curosos i filar més prim amb els diagnòstics i amb els tractaments.
Això que ens explicava la Míriam Comet, que no hi ha cap regla a l'estat espanyol que digui que hi ha d'haver 50-50, o sigui, 50-50% de dones i homes en els assajos clínics, bastant fort. Així estem. Laia Vicens, moltes gràcies.
Merci, adéu.
Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Les dones i els dies. Monellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Surt i fes alguna cosa. La teva presó no és la teva habitació. Ets tu. Sílvia Plats, poeta.
Fins ara hem parlat durant tot el programa d'aquest biaix de gènere que afecta a les dones en la medicina, però ara anem a parlar d'unes malalties que, tot i que poden afectar els homes, la majoria de les afectades són sempre dones. D'això en sap molt la Mònica Homs, que ho ha investigat aquests dies i ha parlat amb professionals en aquest sentit. Benvinguda, Mònica.
Hola, Montse, com estàs?
Bé.
Doncs sí, dir la majoria es queda curt, perquè 9 de cada 10 persones que les tenen són dones. Estic parlant de les síndromes de sensibilització central.
Ara em explicaràs què és això exactament, oi?
Sí. De fet, si no et sona o si no us sona, segurament és perquè molts cops es parla de les malalties individualment. Si dic fibromiàlgia o fatiga crònica, segurament sí que la majoria de gent ho situa. De fet, jo fins que no vaig parlar amb la Sònia Cejuela, no vaig saber del tot en què consisteixen aquestes malalties. La Sònia té 56 anys i la van diagnosticar de fibromiàlgia i de fatiga crònica l'any 2005, fa gairebé 20 anys. Ara té la invalidesa, però abans de tenir-la, treballava de cap de recursos humans d'una empresa constructora. El camí fins al diagnòstic ja veuràs que ha estat un via crucis.
Moltes visites de metge, doncs que si podia ser estrès, que si podia ser angoixa, que si podia ser fins i tot atacs de cor, que si, bueno, podríem donar un llarg, etc. Que fins a 8 anys donaria per moltes coses i moltes proves que totes donaven negatiu. Fins que un dia vaig anar a un metge i em va dir això podria ser que fos X cosa. I aquí van començar a explorar. I la bona notícia és que li posarem una etiqueta. La mala notícia és que no té cura, et canviarà la vida.
Van tardar 8 anys en diagnosticar-la. Ara s'ha reduït el temps que tarden, però fa 20 anys, quan li van diagnosticar la Sònia, era habitual que les dones afectades tardessin més de 5 anys en tenir aquest diagnòstic.
Ara sí que realment el diagnòstic és molt ràpid, perquè vas al metge de capçalera, si comença a sospitar, pot enviar un reumatòleg i el reumatòleg a la unitat correspon. En aquell moment això no era així. I es feia purament per assaig i error. Tinc paràlisi d'uns dits, en concret de la mà esquerra, del braç, sumat a que dorms malament, no sé què, doncs, bueno, doncs vagi vostè al psicòleg perquè té estrès, vagi vostè al psiquiatre, no sigui cas que tingui algun problema, que vagi més allà, vagi vostè al del cor també. Té problemes digestius? Bueno, potser visiti també el de digestiu, que no estaria de més una colonoscòpia, no sé què. I així tot, i així un darrere de l'altre.
Vaja, com ja hem dit abans, un autèntic viacrucis, però a més imagino totalment la factura emocional, que és terrible, oi?
Sí, evidentment. Escolta la Sònia.
És la visita, és el fer-te les proves, i és el que les proves donin negatiu. Això que fa que tu sents que realment alguna cosa està passant que no funciona bé, però com totes les proves et donen negatiu, arriba un punt en què realment comences a dubtar o comences a posar en qüestió si realment tens un problema emocional, psicològic i fins i tot psiquiàtric que vagi més enllà del tema físic que tu estàs sentint.
La Sònia també explicava que això se li sumen les pèrdues que van de la mà de la malaltia. Poden ser pèrdues socials, laborals o fins i tot familiars. Tens molta fatiga, tens molt dolor, però no tens l'explicació de per què t'està passant el que t'està passant.
Jo era cap de recursos humans i administració d'un grup d'empreses constructores, amb una formació alta i amb una feina que m'agradava i m'apassionava, fins que un dia doncs, no pots rendir. I arriba un moment que, molt educadament, t'acomiaden perquè no rendeixes.
Terrible, això?
Duríssim. Quan finalment li van dir que tenia fibromiàlgia i fatiga crònica, almenys va poder entendre el que estava passant. Però llavors va començar un altre procés, difícil també, que era acostumar-se i assumir la malaltia.
A mi em va agafar amb l'època, en teoria, més productiva de la vida, 30 i tants anys, amb una nena petita, amb una família a la que tira endavant, amb una feina que sí que m'apassionava, però que era super exigent, doncs de repent no pots amb tot.
Imagino que canviar d'hàbits completament, redactar-te al nou ritme de vida, que els del teu voltant ho entenguin.
Has d'aprendre a explicar la malaltia, als amics, als familiars i també a la societat en general, perquè al final ni la fatiga crònica ni la fibromiàlgia es veuen físicament.
Si puja una persona a l'autobús que porta, doncs anem a suposar, una crossa perquè s'ha torçat un turmell, lo normal, la gent educada, és que la deixi seure. Nosaltres pugem a l'autobús i malgrat tenir un carnet de discapacitat, com no el portis a la boca ensenyant-lo, ningú et cedeix el seient.
La Sònia fa 20 anys que pateix les síndromes de sensibilització central. Ara ella ja coneix el seu cos i pot controlar i minimitzar una mica els símptomes, fent, per exemple, doncs, menys esforç físic.
I, de fet, una mica la seva malaltia s'ha convertit, podríem dir, en la seva ocupació ara, no?
Sí, perquè la Sònia és coordinadora de la seu del barri de Sant Martí de la CAF, que és l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades per la Fibromiàlgia i les Síndromes de Sensibilització Central.
De fet, que sapigueu que els diners del primer bany d'enguany de la platja de Sant Sebastià van tots destinats a aquesta associació per a aquestes síndromes de sensibilització central. La millor manera de conèixer una malaltia és sentir a les persones que la viuen, que la pateixen. Ho hem fet amb la Sònia, però ara d'entrada jo el que et diria és, si em passés alguna cosa semblant a la de la Sònia, d'entrada jo no sabria on anar. Per on començo, Mònica?
Potser aniries a la metgessa o al metge de capçalera, però després, normalment, t'envien a un reumatòleg o una reumatòloga. He parlat amb la Dolors Grados Cànovas, que és reumatòloga, i també és la coordinadora de la unitat d'expertesa en síndromes de sensibilització central de l'Anoia, de l'Hospital Universitari d'Igualada.
Són malalties que tenen en comú una hipersensibilitat en les neurones del sistema nerviós. És a dir, que estímuls que no haurien de ser dolorosos, com una abraçada o com que et toquin, passen a ser dolorosos. I aquestes malalties són de causa desconeguda. Normalment presenten una tríada molt específica en el que hi ha dolor, en el que hi ha ansietat i estrès i en el que hi ha molta fatiga, i entren en un cercle viciós com el peix que es mossega la cua: quan més ansietat, més dolor; quan més dolor, menys poden dormir; més fatiga, més cansades.
Ja hem parlat de fatiga crònica, hem parlat de fibromiàlgia, que potser són les més conegudes, però li hem de sumar la hipersensibilitat química múltiple, que són de la mateixa família i, curiosament, tenen símptomes molt similars.
En el cas de la fibromiàlgia, predomina el dolor, entre altres símptomes. En el cas amb el síndrome de fatiga crònica, predomina sobretot una fatiga persistent, inclús després d'haver descansat, i una alteració en la memòria a curt plaç, inclús també alteracions amb l'equilibri. I en el cas de la hipersensibilitat química múltiple, dona tots aquests símptomes associats amb les exposicions mínimes de tòxics, tant amb productes químics com amb temes electromagnètics, inclús amb ones de wifi, amb aquest tipus.
I moltes vegades, com és el cas de la Sònia, els pacients en tenen més d'una alhora.
Totes tres predominen en dones. És de causa desconeguda, però es pensa que pot tenir relació amb temes de la serotonina i amb temes hormonals, perquè també solen aparèixer a la postmenopàusia, tot i que tenim fibromiàlgia amb nens i fibromiàlgia a l'edat premenopàusica.
Com abans ens explicava la Sònia, un dels problemes que té la fibromiàlgia és que moltes vegades no es creuen les pacients.
El problema que tenen és que no hi ha una prova que surti fibromiàlgia positiu. Els pacients amb fibromiàlgia tenen molt dolor, no saben de vegades explicar aquest dolor, a més tenen dies més bons, tenen dies més dolents, tenen èpoques bones, tenen èpoques més dolentes, i llavors, com que totes les proves els hi surten normals, pues, de vegades se'ls deia pues, que potser s'ho inventaven o que potser exageraven. I llavors una miqueta doncs, amb el que s'ha treballat amb aquesta malaltia sobretot és en veure que no, que té uns criteris diagnòstics, que té uns punts de dolor, que tenen quasi tots els pacients uns símptomes pues, específics de dolor, de rigidesa, de formigueig, de malestar, de cansament.
Amb tot això que viuen, no m'estranya que en alguns casos presentin casos de depressió, ansietat, etc. Però el que no es pot fer, m'imagino, és barrejar i pensar que només és això, que només és una depressió, sinó que hi ha aquí un origen que és físic. Em sembla que has parlat amb una psicòloga, oi, Mònica?
Sí, he parlat amb una psicòloga precisament perquè les síndromes de sensibilització central impliquen un canvi molt gran a l'estil de vida i, com deies tu, van lligades sovint a depressió o ansietat. La Núria Pérez és psicòloga clínica i fa 20 anys que col·labora amb la CAF, l'Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia, treballant amb persones que pateixen aquesta malaltia.
A través dels pensaments i les emocions que tenim, podem fer que aquest dolor i aquest cansament puguin augmentar o puguin inclús alleugerir-se una mica. Per tant, tot el suport psicològic cada vegada va tenint més importància perquè s'està veient precisament que té efectes sobre la qualitat de vida. Precisament com que és una malaltia molt incompresa i a nivell mèdic moltes vegades s'han vist doncs, que potser no tenien el recolzament adequat o el diagnòstic adequat, el fet de parlar amb altres persones que tenen el mateix amb elles, la veritat és que els hi serveix moltíssim, no? El psicòleg és el punt de referència per donar-los estratègies, però entre elles i entre ells s'ajuden molt a nivell de què els hi serveix més, de, sobretot això de sentir-se compresos i que una altra persona està entenent com te sents i bueno, el que et passa.
Vaja, m'imagino que amb molta soledat, i per això que és la Núria veu cada setmana persones que tenen aquesta malaltia, i acostuma a preocupar molt no poder fer tot allò que feien abans, no?
Exacte.
A les dones potser el que veig que més els hi pesa és el com faig ara les tasques de casa, no? Com contribueixo a aquest fet de no sentir-se tan útil.
La Núria explicava que és un procés difícil perquè t'has d'acostumar a moltes coses i també n'has d'assumir moltes. Però amb recolzament i eines, a través de l'ajuda psicològica, és possible millorar la qualitat de vida i fins i tot millorar els símptomes i les conseqüències de la malaltia.
La fibromiàlgia no desapareix, però sí la manera de com la perceben i com la viuen.
Això és molt important, eh? Com percebem i com vivim les coses que ens passen, encara que no es pugui solucionar i no puguin tenir allò una etiqueta al front que digui tenen fibromiàlgia. Per tant, molt respecte per aquestes persones, molta escolta per aquestes dones, que segur que se senten moltes vegades soles. Mònica Homs, escolta, hem fet un màster, ara ja ho sabem pràcticament tot.
Ara ja ho sabem pràcticament tot. Moltes gràcies, Montse, i fins la setmana que ve.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I sobre la qüestió del biaix de gènere en la medicina també vol opinar Judit Joanuix, científica i activista pels drets de les persones trans.
El 1991 es comença a sistematitzar el biaix de sexe en la salut, si bé se sabia d'abans que no tot el que és bo per als homes també ho és per a les dones. Des de llavors, el biaix s'ha demostrat en malalties cardiovasculars, eficàcia de fàrmacs, salut mental. L'efecte és tal que des del 2016 als Estats Units els estudis han de segregar per sexe per ser validats. Però en aquest avanç ens hem deixat algú enrere, les dones trans i en general les persones trans. La biologia és la que és i està clar que no podem assimilar les conclusions extretes de les dones cisgènere a les dones trans. Però, i per la mateixa raó que la biologia és la que és, els resultats dels homes cis tampoc han de ser vàlids. Quasi totes seguim pautes d'hormonació que ens inclinen cap a la resta de dones. Davant d'això, podem saber si una dona trans està bé o no? En termes generals, sí. Hi ha molts indicadors objectius independents del sexe. Hi ha estudis sobre la salut de les persones trans, de les dones trans, però aquesta recerca té dos problemes. Un, els estudis s'enfoquen des de la malaltia. Descriuen els problemes, no la salut. I dos, el coneixement no arriba a l'atenció primària ni a l'hospitalària. Estem excloses del paradigma de l'atenció general a la salut. Però el més important per atendre bé la salut és validar l'opinió de la dona sobre el seu propi cos. Cal anar més enllà de la recepta cega d'ansiolítics o calmants i no atribuir-ho tot a que som trans. Segur que a les dones amb menopausa aquestes paraules us ressonen, oi? Sí, som menopàusiques o trans i tenim dret a ser escoltades i trobar-nos bé. Us podria parlar de la manca de cobertura real d'algunes cirurgies o de les dificultats de les dones trans que han optat per una vaginoplàstia en l'accés a ginecologia. Tot això qüestiona l'equitat del Servei Català de Salut, però només em queda temps per plantar la bandera dels nostres drets. La modificació dels nostres cossos trans no implica patiment, sinó orgull. Tots els cossos trans tenen dret a la salut.
En el programa d'avui hem recordat com n'és d'important que la medicina se'n recordi de les dones i, sobretot, que implementi més la perspectiva de gènere. Però, especialment, esperem que programes com el d'avui ens serveixin perquè ens escoltem més i no ens menystinguem. Estimem-nos més i el dinar ja el farà un altre.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest Dones i Dies d'avui l'hem fet amb Laia Alcor, Samuel Maceda, Laia Vicenç, Susana Ortega, Mònica Homs i qui us ha parlat mentre el cor li fa bum-bum, Montse Virgili. El dissabte que ve no hi haurà programa que estarem fent cagar el tió, però sí que n'hi haurà diumenge, dia de Nadal, amb un programa especial que vol recuperar la veu de moltes dones desconegudes que ens emocionen. Oients, acabem amb la cançó Heart of Glass de Blondie, que ens recorda que cor només en tenim un i és fràgil, potser, però és el nostre i batega fort perquè les dones s'escoltin el seu. Fins la setmana que ve, oients.